I tornem una setmana més amb el tema de l'ensenyament. Avui tenim entre nosaltres dos representants del Consell Català d'Ensenyament. I potser la primera pregunta podria ser la de què és exactament el Consell Català d'Ensenyament?
El Consell Català d'Ensenyament va néixer fa dos anys i va néixer de la inquietud d'unes quantes persones, algunes dedicades a l'ensenyament, altres no, entre ells hi havia polítics, sobretot per plantejar una política educativa que, defensant la necessitat de l'escola catalana, al mateix temps també defensés la necessitat d'un pluralisme escolar que respectés el dret dels pares a triar el tipus d'educació que volen pels fills. De manera que fonamentalment va néixer amb una vocació de política educativa. Quan dic una vocació de política educativa, no vull dir una vocació de política educativa partidista, sinó senzillament una vocació de reflexió i de plantejament dels problemes polítics que tota estructuració de l'ensenyament en una societat comporta, de manera que se salvés el dret dels pares a triar el tipus d'educació que volen pels fills.
Això, si em permets, hi havia tota una preocupació per la falta de qualitat en l'ensenyament, per la necessitat d'una gratuïtat en els nivells obligatoris mínims, per un ensenyament que fos realment al servei de Catalunya i obert a tots els que viuen a Catalunya. És a dir, naturalment tots som conscients de que hi ha moltes necessitats dins el camp de l'ensenyament. Ara, ens preocupava que això, aquesta lluita per tots aquests valors, es fes amb un esperit obert, o sigui, amb un esperit que permetés en el futur, aquest futur que ara ens estem apropant tant, que moltes fórmules d'escola fossin possibles sempre i quan es fossin respectuoses de la convivència, diríem. Aquest seria l'origen de la història.
Jo diria que en aquests moments potser és una mica difícil orientar-se davant de tota aquesta temàtica. Jo crec que reflexionant sobre què vol dir educar i veure anar una mica a les arrels, em sembla que potser es poden aclarir més aquestes coses. Jo diria que educar és ajudar al desenvolupament de la persona. I és que el desenvolupament de la persona vol dir caminar cap a la seva maduresa. Aleshores, una persona madura és aquella que coneix el món on viu i el valora d'una forma personal. De manera que immediatament surten dos aspectes fonamentals de l'educació. Un, la instrucció. Un altre, la valoració. De tal forma que l'un sense l'altre faria que els nostres fills i els nostres alumnes caminessin coixos. Un alumne que es dediqui a valorar el món sense conèixer-lo fàcilment pot ser enganyat. Un alumne que conegui el món sense valorar-lo fàcilment pot esdevenir com una mena de magnetofon que va gravant el que sent del professor i prou. Aleshores, això, traduït a política educativa, vol dir, per una banda, una preocupació, com ha dit en Guillén, per l'eficàcia. És a dir, les escoles han d'ensenyar. Els nostres fills, els nostres alumnes, necessiten que se'ls ensenyi. Les escoles han de ser eficaces, han d'ensenyar. I, per altra banda, també necessiten que se'ls ajudi en aquesta valoració. Però, evidentment, un aspecte i l'altre suposen una relació educativa diferent. Quan ajudem els nostres fills, els nostres alumnes, per tal que coneguin el món on viuen, estem tocant el món de la ciència, de tal manera que en aquest món de la ciència entendre una cosa vol dir acceptar-la. Si jo explico a una criatura que dos i dos fan quatre, en el moment que l'entén l'accepta. Si jo explico no a una criatura, sinó a una persona gran, què vol dir ser marxista, em pot entendre perfectament i malgrat tot no acceptar-ho. Aleshores, són dos aspectes de l'educació molt importants. El Consell Català d'Ensenyament, en l'aspecte d'instrucció, creu que hi ha d'haver una unitat. És a dir, tots els ciutadans catalans tenen dret a una mateixa instrucció. Tots tenen dret a tenir uns coneixements que els permeti, a partir d'aquí, doncs, no sé, desenvolupar-se personalment. Però el que creiem que no és just és que per donar als alumnes unes mateixes possibilitats d'instrucció s'imposi un mateix tipus d'ambientació. No dic una mateixa ambientació, sinó un mateix tipus d'ambientació. És que el Consell Català d'Ensenyament el que defensa és que hi hagi diguéssim, pluralitat d'escoles en la forma d'ambientar, que hi pot haver doncs, escoles amb una ideologia, amb una altra, amb cap, amb totes.
Això està molt clar, senyor López Castellote, però vostè o en Santiago Guillén ens podrien dir quina és la posició del Consell Català d'Ensenyament respecte al debat entre escola pública i escola privada?
En realitat no és aquest el debat. El debat és entre escola única i escola plural. La paraula pública i privada aplicada a l'escola són unes expressions que podríem dir són perilloses. Dir pública vol dir que hi ha unes escoles estatals que funcionen bé i al servei de tothom, i dir privat sembla que vulgui dir una escola en la qual es pretén fer un negoci, etc., i que té un sentit d'interès particular. En realitat, si tinguéssim que classificar les escoles que avui hi ha al país, n'hi ha de bones i de dolentes. I en trobem de bones en els sectors no estatals i en trobem de bones en els sectors estatals i en trobem de dolentes a tots. Per exemple, si avui tinguéssim que dir doncs, si la universitat és una bona escola, jo diria que és una mala escola i és tan pública i tan estatal com no pot ser més. El que a la gent li interessa saber és això, com ha de ser l'escola. I el debat és aquest, si ha de ser única o si s'ha d'admetre el pluralisme. I nosaltres creiem que s'ha d'admetre el pluralisme. I aquest pluralisme és, com ha dit en Pau López, un pluralisme de valoracions. Els sistemes de valors de sectors de la població han de poder-se transmetre a través de l'escola. És elemental, això.
Però hi ha una objecció que es planteja molt sovint, que és la de que no és compatible el pluralisme amb quant als centres escolars i assolir al mateix temps un nivell de gratuïtat doncs, generalitzat, real. Què en diríeu vosaltres a aquesta crítica a la posició pluralista?
No, el problema econòmic és un fals problema. Diguem-ho d'una manera, l'escola l'acaba pagant sempre els pares. El problema és veure quins pares paguen més i quins pares paguen menys. Avui en el país hi ha escoles, funcionen, qui les paga? Els pares. Si són de l'Estat, les paguen els pares a través dels impostos, i si són, no són de l'Estat, que són privades, també les paguen directament. És la pregunta de dir si hi ha prou diners perquè hi hagi pluralitat, és una necessitat. El problema, no, clar, que hi ha els mateixos diners que hi ha ara. El problema és que ha d'haver una reforma fiscal, aquesta reforma fiscal ha de permetre ajudar més els que tenen menys i ha de permetre doncs, que l'escola arribi a un sistema de gratuïtat per a tothom. És possible la gratuïtat per a tothom? És que no és gratuïta. Quan sigui gratuïta per a tothom l'estarem pagant tots igual que ara. Per tant, clar que és possible. La qüestió és que primer recollim aquests diners en forma d'impostos i després els tornem a aplicar a l'escola. O sigui, els que diuen que el país no és prou ric per tenir un ensenyament pluralista no estan parlant de xifres, estan parlant altra cosa, no tenen sentit amb això.
Per altra banda, em sembla que aquí també s'han fet uns plantejaments que potser poden portar confusió, perquè s'ha dit els diners necessàriament han d'anar a la nova escola pública, i les escoles que no admetin ser nova escola pública, aquestes no tindran diners. És clar, si això s'arribés a transformar realment en una política, això seria una condemna per tal que les escoles que no volguessin ser nova escola pública acabessin morint, perquè en aquest moment jo francament no conec ningú que vulgui fer un ensenyament decididament classista, perquè sí, buscar el classisme pel classisme. Ara, és evident que si una escola no té subvenció, si una escola no és pagada pels diners públics, si una escola no pot ser pública més que renunciant a aquesta valoració que dèiem, és que aleshores aquí es planteja un problema de consciència. És a dir, un problema, aviam, si, suposant que aquesta política arribés a aplicar-se, el problema que es plantejaria seria, aviam, si s'ha de renunciar a educar els fills tal com els pares creuen, o bé doncs no s'ha de renunciar i aleshores doncs s'ha de pagar, la qual cosa voldria dir que només podrien educar els fills com en consciència creiessin les persones que tinguessin diners, la qual cosa ens sembla injusta. Per això diem que nosaltres defensem l'escola pública, és a dir, que totes les escoles, com ho són per exemple a Holanda, totes les escoles siguin públiques. A Holanda l'escola està finançada per l'Estat al 100%, totes les escoles. I, per exemple, doncs, a preescolar el 73% no és estatal, enfront del 27% que és estatal. A secundària l'estatal és el 29% i la no estatal el 71%. etc. És a dir que els...
Exacte, el sistema que nosaltres diem no és un invent, és el sistema que s'aplica a tots els països d'Europa Occidental, amb formalismes d'una manera o d'una altra, però s'aplica exactament a tots. És a dir, el debat d'escola única que s'ha portat aquí en el país és un model d'escola que no existeix en el món occidental, és un model de tipus soviètic, per entendre'ns. És a dir, el que està en el fons de la qüestió és dir, els fills, quan són petits, no tenen capacitat d'autodefensa. Tenen uns drets, però ells no són capaços de defensar-se'ls. Aleshores, la pregunta és que admetem que són els pares els que tenen el dret, diríem, de defensar aquests drets, o és que és una altra entitat abstracta, una associació de veïns, és l'Estat, etc. Nosaltres diem, i amb això coincidim amb la Declaració Universal dels Drets de l'Home, que són els pares. I si un parteix d'aquesta base, després es poden trobar moltes fórmules per adaptar-se a la realitat del país. Ara, si aquesta base no està clara, tot el més cau per la base.
Sí, jo voldria insistir que en una cosa que en l'article que vaig publicar a La Vanguardia posava, no? que per exemple, un dels fundadors del Consell Català d'Ensenyament és en Pallach. En Pallach tenia un concepte d'escola doncs, diferent dels d'altres membres del Consell Català d'Ensenyament. Tenia un concepte d'escola que s'assemblava molt, vaja, a la nova escola pública. És a dir, l'escola que a ell li agradava i l'escola on ell volia treballar era com la nova escola pública. Ara bé, ell, per democràcia, admetia que en el país hi hagués altres tipus d'escola. De manera que això és molt important. El Consell Català d'Ensenyament no ens uneix al tenir unes mateixes idees pedagògiques, no ens uneix al voler fer un determinat tipus d'escola, sinó que ens uneix doncs, al defensar una determinada política educativa que faci possible la realització de diferents tipus d'escola, de tal manera que els pares puguin triar l'escola que creuen que lliga més amb el que ells volen pels fills.
Podríem dir, com a resum, que una societat democràtica, per tant, en base als vostres arguments, exigeix, necessita d'una escola plural.
Exacte, aquest és el punt.
Sí, sí, no solament això, sinó que si no hi ha escola plural, d'aquesta manera que dèiem, l'escola que evidentment prepara els ciutadans del demà, doncs l'escola seria la preparació d'una escola, d'una societat totalitària.
I jo diria més, i l'única garantia que hi ha perquè qualsevol model d'escola que inventem sigui realment plural i respectuosa és que en un moment determinat el pare pugui dir me'n vaig a aquesta escola i n'agafo una altra. Totes les altres fórmules que inventem, d'assemblees, que es reuneixin, que votin, que rebotin, tot això no resol el problema. Perquè quan jo tinc el meu fill a l'escola i l'escola no m'agrada, però m'he de quedar allà perquè no n'hi ha més en el barri, etc., o perquè si em vull anar amb un altre he de pagar, a partir d'aquell moment jo tinc que callar i aguantar. És a dir, no existeix, l'escola no és una assemblea, l'escola no és un parlament, no és un lloc on anar a confrontar lluites polítiques. Jo no puc anar a l'escola dient aquí vinc disposat a lluitar perquè es defensi una certa òptica com a pare. No puc anar a lluitar perquè jo tinc el fill allà i si la majoria guanya el meu fill allà es fotrà. Vull dir, jo no puc treballar amb l'escola com si fos una assemblea de barri, per exemple. L'escola és un lloc diferent en el qual es necessita un clima de respecte per unes persones que encara no són madures. I l'única manera d'assegurar això, l'única garantia és que com a pare pugui tenir el dret d'agafar i dir ara aquesta escola no em convenç, me'n vaig amb una altra. Aquest és una vàlvula de seguretat indispensable.
Per això pensàvem alguns, no el Consell Català d'Ensenyament, sinó alguns, de fet, que el procediment aquest de que l'entitat pública, la Generalitat, donés un xec a les famílies i que cada família pogués anar allà a on li semblés, seria un procediment no solament per respectar els drets de les famílies, sinó per fer que les escoles funcionin, perquè aleshores les escoles que no funcionessin es quedarien sense clientela, perquè els pares el que volen és que els seus fills s'eduquin. Aleshores...
Si no ho entenc malament, podríem dir que el Consell Català d'Ensenyament planteja unes posicions força diferents de les que planteja una altra organització amb el terreny de la pedagogia prou coneguda, que és Rosa Sensat. Quines són les diferències i similituds que hi ha entre el Consell Català d'Ensenyament i Rosa Sensat?
Home, són dos organismes diferents, si em permets per començar a situar-ho. Per exemple, jo no soc pas mestre, ni tinc res a veure amb l'ensenyament, per tant, amb un organisme com Rosa Sensat no hi podria ser perquè soc mestre. O sigui, Rosa Sensat, en aquest sentit, és més aviat un grup, una agrupació de gent que es dedica a ensenyar. Aquest és un primer punt. I un segon punt, jo diria que és que treballen una idea de la pedagogia, fan una escola d'una forma determinada, que com deia abans en Pau López, no és la funció que fem nosaltres. Nosaltres, la fórmula d'escola que fa Roa Sensat, com a tal gent que fa pedagogia, ens encaixa perfectament dintre d'aquesta pluralitat d'escoles que nosaltres defensem que hauria d'haver-hi. Jo diria que som dos organismes de naturalesa prou diferent, no?
Sí, és a dir que em sembla que en aquesta potser seria la diferència essencial, és a dir, tal com jo explicava en un article de La Vanguardia, quan jo vaig fer la presentació en el Col·legi de Químics, doncs prèviament s'havia presentat Rosa Sensat i a la presentació van dir això, dir, ara vostès la setmana passada van escoltar una persona de Rosa Sensat que va explicar la seva idea d'escola. Ara sentiran en Pau López que explicarà la seva idea d'escola, no del Consell Català d'Ensenyament. I jo vaig corregir, no. És a dir, no. Nosaltres no defensem una idea d'escola. Això és una diferència molt important. A Rosa Sensat defensen una idea d'escola. Nosaltres no defensem una idea d'escola. Nosaltres defensem una política educativa que faci possible moltes idees d'escola. Aleshores, això, tot i que és compatible amb que amb molts aspectes inclús estiguem d'acord, però hi ha un enfoc radicalment diferent.
Molt clar. Fa uns dies hi va haver unes declaracions d'un membre també important del Consell Català d'Ensenyament, en Triadú, classificant les escoles privades en tres tipus, les confessionals, les institucionals i les negoci, que en deia ell. Declaració que ha provocat doncs, un cert escrit, per dir-ho d'alguna manera. Voldríeu fer-hi algun comentari a aquesta classificació de les escoles amb aquests tres tipus?
Home, jo més que entrar en la classificació, jo no volia entrar en l'esperit amb el qual nosaltres ens referim a el que se'n diu escola-negoci. A nosaltres ens interessa, en tot cas, deixar ben clar que el fet de que una escola sigui privada en principi no ens explica com és l'escola. Ens ho explica quan sabem si l'escola funciona o no funciona realment doncs, el servei de la col·lectivitat per una pedagogia de qualitat i també, val a dir-ho, doncs, per uns preus que siguin el més assequibles possibles dintre de l'OCAR que sempre ha de ser l'ensenyament. Ara, que hi ha categories d'escoles que en trobem, podríem dir, a nivell doncs, d'ordres religioses, com podem trobar a nivell d'institucions, com no podem trobar a nivell de particulars, que a més de fer escola doncs, han intentat treure-hi un benefici. Jo crec que això és indubtable. Ara, això no és generalitzable, és evident que no és el cas de totes les escoles que són privades. I potser en aquest sentit nosaltres el que volem des del Consell és distanciar-nos d'aquesta postura, en el sentit de dir nosaltres, quan defensem la pluralitat d'escola, no és perquè afavorir que les escoles es dediquin a fer grans negocis. Ara, tampoc direm que ens hi oposarem i que prohibiríem vaja, la forma de fer escola una o altra. El que nosaltres diem és que l'escola, tal en el nostre pensament, dintre d'aquesta pluralitat, s'ha d'anar adaptant a un servei a la col·lectivitat. Per tant, nosaltres el negoci no és el nostre objectiu. Ara, em sembla que això cal dir-ho.
Una ràpida i darrera qüestió. Com veieu vosaltres que tindria de ser la política educativa portada des de la Conselleria de la Generalitat de Catalunya?
Una tasca difícil, aquesta.
Molt difícil.
Jo diria que una primera cosa que em preocupa molt i que veig molt urgent és que des d'aquesta Conselleria es posés, encara que no tingui ni una pesseta, es posés les bases perquè tota l'escola, l'ensenyament que avui funciona, funcioni. És a dir, no és l'ideal, no estem per el sistema d'oposicions, no estem per el muntatge que avui té la universitat, ni els instituts, ni les escoles, però és evident que avui interessa que funcionin perquè són els nanos qui en surten perjudicats. I és interessant que el país continuï produint professionals perquè els que surten ara no tenen uns mínims de qualitat. Això és la tasca urgentíssima, posar ordre i treball. Després hi ha moltes més feines, però em sembla que amb la primera hauríem d'estar-hi tots d'acord.
Jo diria que en el grau que sigui possible doncs fer un estudi del problema de l'ensenyament a totes les comarques, perquè esclar, tot això que hem dit del pluralisme i tot això s'ha d'estudiar lloc per lloc i evidentment tot això doncs, té sentit si s'adapta realment a la població real. De manera que el que ha dit en Guillem em sembla que és el més urgent i jo diria que a continuació doncs, aquesta adaptació a partir de que les coses funcionin a les necessitats reals de la societat real.
Un tema important, l'ensenyament. Moltes gràcies, López Castellote, moltes gràcies, Santiago Guillén.